La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, perdoneu que comencem la tertúlia, és que ja tenim, estem en pretertúlia, com sempre. Bon dia, passa un minut d'un quart de deu del matí d'aquest dimecres 1 de febrer ja de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa, comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar per la ràdio analògica a través de la 91.5 de la FM, com sempre, però també per internet a la ràdio a la carta a la web cugat.cat. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat i, a vegades, com passarà avui, també nacional, amb un representant de cada partit polític del ple municipal actual. Per tant, no ens entretinguem més, saludem a qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Carles Brugueroles, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Esther Madrona, regidora d'Esquerra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Pere Soler, regidor del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Lourdes Llorente, regidora de la CUP. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs avui volia començar parlant de la B40, del quart cinturó, dels pressupostos, etc. Però, diríem, l'actualitat ens ha atropellat perquè fa res, fa cosa de 15 minuts, ha sortit Salvador Illa amb roda de premsa per anunciar que ja s'havia arribat a un acord de pressupostos, un acord amb Esquerra Republicana, amb el govern de la Generalitat, per aprovar, per donar el vot afirmatiu als pressupostos de la Generalitat, que inclouen, en principi, aquesta B40, sempre que el Pere no ens rectifiqui, com que ell té l'acord a la mà. De fet, ens l'està passant, però encara ni tan sols l'hem pogut llegir. Si vols fer-nos un petit resum, Pere, ja que tens informació privilegiada.
Home, un petit resum no, perquè m'acaba d'arribar.
També a tu, també.
Són algunes planes, són algunes pàgines, però sí que, escoltant la compareixença de Salvador Illa, hem pogut veure que aquells tres punts amb els quals pel PSC era irrenunciable, doncs s'ha assolit un acord, no? un acord que ha estat basat en temps complexos, en uns temps complexos. És això, és un acord de govern per treballar plegats i per tirar el país endavant, que ningú també vulgui veure segones lectures. És un acord de pressupost, això no vol dir un acord de legislatura, i per tant aquí no hi ha res més que intentar tirar el país endavant. I entre aquells tres puntals que el PSC deia que eren irrenunciables, doncs, com hem dit, s'ha arribat a aquest acord. El primer, el que més ens interessa a nivell de Sant Cugat, és l'acord que en el primer semestre d'aquest any hi haurà, doncs, els estudis pertinents per desbloquejar i tirar endavant aquest tram de la B40 entre Sabadell i Terrassa, i per tant creiem que és una bona notícia, com sempre hem defensat. El segon fet és també durant el primer semestre del 2023 un acord per la modificació del planejament de la zona d'oci de el que en diem el projecte Hard Rock a Vilaseca, i que per tant dona possibilitats a que la comarca es desenvolupi i tingui un projecte tractor i de desenvolupament econòmic, creació d'ocupació i per tant de dinamització també d'aquella zona i del turisme. I en tercer lloc el que seria una millora perquè l'aeroport del Prat guanyi capacitat de moviment, capacitat de viatges i capacitat del que se'n diuen moviments diaris i d'operacions. Concretament no es parla de l'ampliació, però es parla d'aquesta voluntat. Aquest sí que és un acord que no es circumscriu en el primer semestre, sinó que es circumscriu al llarg de l'any 23, i pel qual doncs nosaltres estem satisfets. A part de tot això, hi ha tota la vessant del que havíem posat sobre la taula i que ja s'havia assolit un acord amb el que serien inversions socials i amb infraestructures de país de menor rang, però jo crec que ens hem de quedar amb això, que és un dia important per Catalunya en aquest sentit, de desbloqueig, que els dos principals partits de la cambra s'hagin posat d'acord a tirar endavant i que a partir d'aquí doncs es pugui travar aquesta aliança només pressupostària, en repeteixo, i que per tant tiri endavant aquest projecte.
Molt bé, moltes gràcies, Pere, per fer-nos aquest resum gairebé en calent. Evidentment, a la resta no us preguntaré el balanç de l'acord que ha anunciat, perquè ni tan sols us l'heu pogut llegir, però sí que sabíem, en tot cas i sobretot per la part que ens toca en tant que cavallesans, és la part del quart cinturó, que és quan la setmana passada Esquerra va votar a favor d'una moció al Parlament, una moció del PSC que instava precisament el govern a executar aquesta B40. Va haver-hi molts dubtes de què faria Esquerra. Esquerra al final va fer el gest de votar a favor d'aquesta moció i per tant, doncs, sembla que ha sigut el desencadenant d'aquest acord que s'ha aprovat avui. El que sí que volia dir, i començaré amb tu, Esther, sobretot per la part de que hi ha alguns regidors vallesans d'Esquerra, de ciutats vallesanes, que segueixen estant en desacord amb aquest. Ho deien abans i ho segueixen dient ara. Per exemple, Gabriel Fernández és un dels que s'ha pronunciat amb més directament, l'alcaldable de Sabadell d'Esquerra, que manté el seu no a la B40. Per tant, crec que és lògic preguntar-vos, que vosaltres també prèviament us havíeu manifestat en contra de la B40, Esquerra de Sant Cugat, què en pensa d'aquest acord i de la B40?
Bé, el cert és que, en primer lloc, sí que m'agradaria dir que celebro, no?, que haguem pogut arribar a aquest acord de pressupostos, malgrat hi hagi certament algunes coses que formen part d'aquest acord amb les que Esquerra Republicana no s'hi sent del tot còmode, no?, malgrat això sí que és cert que la voluntat d'aquest partit polític és, evidentment, sobreposar-nos en aquestes discrepàncies i intentar fer els millors pressupostos pel conjunt de la ciutadania, no?, a banda d'aquestes tres coses que esmentava el Pere, no?, que ha pogut tenir accés en aquest document i que ara certament ens estava reenviant perquè ho acabo de veure. És cert que aquests pressupostos també inclouen moltes coses, no? Inclouen, de fet, coses com les que, si no vaig errada, parlàvem tots just també la setmana passada, no? Millores en salut, millores en educació, millores també en termes socials, no? Per tant, per mi això és el valor important d'aquests pressupostos que per fi avui s'han aprovat i sembla que començaran a caminar. Pel que refereix a la B40, aquest famós quart cinturó, és evident que no és un projecte prioritari per Esquerra Republicana, no és un projecte amb el que compartim el model de mobilitat que aquest mateix proposa i, per tant, em sumo en aquestes paraules que no només comparteix el candidat a l'alcaldia a Sabadell, sinó que crec que és un sentiment bastant extès entre tota la militància, fins i tot del Vallès Occidental, no? Molt segurament des d'Esquerra Republicana ens agradaria molt més pensar o ens agradaria molt més destinar esforços i esforços econòmics, recursos econòmics, en millorar una connexió ferroviària entre els dos vallesos, que molt segurament és una d'aquestes infraestructures que ens manca, no només com a Vallès, sinó fins i tot com a país, i per tant deixar de banda models de mobilitat que comencen a estar en certa manera caducats i per tant apostar per això. Malgrat tot, com deia al començament, celebro que s'hagi pogut arribar a un acord per aquests pressupostos, que crec que són imprescindibles per la ciutadania i per tant a partir d'aquí seguir treballant de la millor manera possible.
Perfecte, Esther. Carles, què penseu vosaltres? Vosaltres estàveu a favor de la B40, per tant, en part, hauríeu de celebrar aquest acord. Però,
sí, el primer que hem de dir és que és una vergonya el tema de la B40, és que fa 60 anys que està sobre la taula. 60 anys, no? I per tant, és una vergonya, és una infraestructura estatal, en principi, que és veritat que no ha comptat en tots els moments amb el consens necessari aquí a Catalunya, i això també s'ha de dir, perquè les coses són així, no? En principi, nosaltres vam presentar una moció ara fa poc al ple, no?, per mirar de pal·liar doncs els inconvenients que la P7 i la B30 generen a l'entorn, no?, i els municipis que creuen aquestes infraestructures, entre ells Sant Cugat. I clar, aquí del que es tractava era de plantejar diverses coses. Una d'elles era de mirar de reduir el trànsit que passa per la P7, apostant per diverses mesures, no?, el teletreball, etcètera, 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 la millora ferroviària, la R8, els intercanviadors, tota una sèrie de qüestions, però també plantejant que, diguem, que la B40 segurament tindrà aquest efecte amb tota probabilitat, si és que algun dia efectivament s'arriba a construir, no? Perquè al final el trànsit és el que és, no? El trànsit fluctua en funció de diverses coses, però ja ni desapareix ni apareix de forma sobtada en el temps, no? Això són macrotendències i tal, que és el que és, i que per tant, quan crees vies alternatives, el que fas és redistribuir-lo millor, i això ens ha de portar beneficis a tothom. Ara, el que vull dir també és que això és un acord pressupostari dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. El finançament d'això ve de l'Estat, d'aquesta infraestructura, i que per tant aquí hem de posar un capítol, diguem-ne, d'incertesa afegit. Hem de dir també, diguem-ne, que clar, aquestes proposicions que han condicionat el suport del Partit Socialista als pressupostos del govern d'Esquerra Republicana no compten amb el suport dels comuns, però clar, és que no mobilitzen en principi però, diguem-ne, recursos de la pròpia Generalitat, no? És una situació curiosa, no? I un comentari final, que al final Esquerra ha hagut de buscar aquest pacte amb comuns i el Partit Socialista i diguem, el conjunt de la societat, no? Hem hagut d'esperar tot aquest temps per tenir aquest pressupost, doncs perquè teníem un govern que era sòlid, que tenia majoria i que ja no hi és, no? I clar, jo crec que aquesta reflexió també l'hem de posar sobre la taula, no? Que és quan arrenca una legislatura i al cap de poc temps qui ostenta la presidència perd els dos partits que l'acompanyen, doncs també jo crec que toca una, la CUP i Junts per Catalunya, no?
Però la CUP no està a pas a govern, no?
Bueno, que l'acompanyen, que li donen suport.
Ah, matís important, matís important.
Bueno, no crec que no és important. És a dir, hi havia un acord de legislatura, o un acord, diguem-ne, amb la CUP i amb Junts per Catalunya per donar estabilitat al mandat, i aquest acord doncs, ha quedat amb no res, amb molt poc temps, no? I clar, això té conseqüències, no? I crec que és un tema que avui també toca doncs, mencionar-lo, no?
Molt bé. Doncs, Carles, moltes gràcies. Sergio, el torn.
Sí, buenos días. Bueno, más que perderlos, en cuanto a Esquerra, a los socios, se habla de socios, digamos, unos se marcharon.
Que sí, sí.
Unos se marcharon, no los de Junts. No?
Home, vols dir?
Pegaron el portal. Sí, pegaron el portal.
Home, Carles, veu marxar, veu votar-ho fins i tot, no?
Sí, ho hem votat.
No és que ningú us feu fora, veu marxar perquè no voleu.
I además fue una votació bastante ajustada, ¿no? O sea, que alguno en Junts...
Home, si el president fa fora el vicepresident de Junts.
No està molt contento. Bueno, en todo caso, para poder hablar de la 2040, nosotros estamos...
Perdó, resituem-nos.
Nosotros estamos a favor de este acuerdo, ¿eh? O sea, y de que la B40 tira adelante. Y seguramente no es una decisión fácil. Lo digo porque en política a veces hay cosas que son blancas o negras, que son muy sencillas de tomar. Y la B40, desde que todos, creo, más o menos aquí éramos pequeños adolescentes, bueno, pues se ha hablado largo y tendido acerca de ello. Pero bueno, yo creo que al final determinados tramos, ¿no? Como se han hecho en el Valle Oriental, de Carde de Huastaca, Novelles, etcétera, pues al final se hacen. Y creo que funcionan bien y la gente está contenta de que se haya hecho y al final este debate deja de tener sentido. Y estamos en el siglo XXI, para nosotros hay determinadas obras que sí o sí tienen que hacerse. No tiene sentido que al final tengamos Barcelona como una ciudad centrifugadora con un sistema todavía radial y al final, digamos, termina provocando colapsos. Pero no es una situación sencilla, casi incluso podría decir, ¿no?, que esa visión medioambientalista que tenemos algunos o que nos gusta, casi en algunos puntos sentimental, de convertir el paisaje o reconvertirlo y ver una carretera, pues en un principio puede no ser cómoda, pero al final yo creo que es necesaria. No podemos seguir teniendo el sistema radial, no puede ser que, hablando del cuarto cinturón en su conjunto, que al final, digamos, si quieres ir de Granollers a Terrassa tengas que hacer un trayecto en forma de V y al final vas a terminar contaminando mucho más. Quiero también poner encima de la mesa proyectos que en su día eran muy importantes y que también hubo colectivos que se movilizaron, como era la ley transversal, ¿no?, que parecía, ¿no?, que iba a ser un poco una ruptura, y yo creo que a día de Cataluña hay que concebirla con el ex transversal, y hacerlo sin él sería complicado, teniendo en cuenta sobre todo lo que es un mundo rural que todavía les cuesta tirar para adelante, o lo que es la Cataluña interior, que les cuesta un poco tirar, ya digo, porque al final Barcelona es como un tremendo imán, y se lo termina comiendo todo, ¿no? Y entonces al final yo creo que tiene mucho más sentido redistribuir este tránsito hacia otro tipo de movilidad, y pienso aquí que tenemos que seguir apostando por el transporte público. Y creo que el futuro de los, vamos a ver cómo acaba, ¿no?, pero de los coches eléctricos, etcétera, o de tecnologías mucho más contaminantes, harán que medioambientalmente vayamos a una sociedad más sana, ¿eh? Yo vuelvo a poner encima de la mesa el tema del eje transversal, que fue caro y que se hicieron una gran cantidad de viaductos, etcétera, y se gastó un dinero público para intentar minimizar los efectos medioambientales que pudieran ser negativos, y por lo tanto en este sentido estamos de acuerdo. En cuanto al resto del pacto, pues como bien has dicho, hace, ¿no?, está recién salido del horno, uh-huh, y lo tendremos que mirar. Habrá cosas en las que evidentemente nosotros no estamos de acuerdo, pero al final en política, en mayúsculas, y yo creo que aquí, si somos un poco adultos y los votantes o quien nos quiera estar escuchando también tendrá que saberlo, pues al final cuando hay una negociación hay cesiones, y estas cesiones son lógicas y se tienen que entender, ¿no? Por lo tanto, aunque habrá muchas cosas a criticar de estos presupuestos, me alegro de que tengamos unos presupuestos. Por cierto, invito a que también en San Cugat del Vallés, donde, en fin, tienen mayoría absoluta el tripartito que nos gobierna, pues también podamos tener unos presupuestos este año.
Bueno, moltes gràcies, que estarà fàcil, eh, Sergio?
Sí, aquesta sí.
Ha rigut al final.
Lourdes, endavant.
Doncs, bueno, respecte al pacte, el que heu comentat, no? No el tenim ara aquí sobre la taula perquè el Pere Soler ens ha passat, però no hem pogut llegir-lo, i per tant, només del tema del quart cinturó, que és algo que ja s'havia anunciat, no?, amb l'aprovació de la moció, doncs bé, nosaltres estem radicalment en contra de fer aquesta macroestructura. Hi ha una cosa que ha dit el Carles que precisament posa el punt a la llaga, i és que diu, aquest és un projecte que fa 60 anys que està sobre la taula. Doncs precisament per això ja tindríem que repensar si aquest projecte encara és actual o no. 60 anys són els que jo tinc, bueno, encara no, però sí, uh-huh, quasi, i des que jo vaig néixer fins ara, la realitat i la visió de les prioritats al territori en sentit petit i al territori en sentit gran i mediambiental han canviat moltíssim. Quan jo vaig néixer començava el boom dels cotxes, no hi havia pràcticament cotxes, i ara, precisament, després de passar per una etapa de tothom té cotxe, totes les famílies tenen un o dos cotxes, tal, hem passat per tota la crisi del carboni, tota la crisi mediambiental, tota la crisi de destrucció de la capa d'ozó, i crec que ara estem precisament anant cap al sentit contrari, a l'eliminació del cotxe com a un vehicle d'ús privatiu, perquè ens trinxa no només el territori amb aquestes macroinfraestructures, sinó també el medi ambient i la futura sostenibilitat del propi planeta. Vull dir, aquest curtterminisme a l'hora de pensar en el desenvolupament econòmic o estructural d'un país, penso que és molt nociu. I, de fet, moltes ciutats europees també estan fent un retrocés amb això, en convertir carrils en zones de vianants, en convertir carrers on passaven molts cotxes en zones tranquil·les i sense cotxes, i hem d'apostar pel transport públic, que és el que necessita realment aquest país. Països avançats, avançadíssims, com, jo sé, Japó, que a més té una indústria del vehicle molt potent, no aposten per construir macrocarreteres, aposten per invertir en transport públic i en el tren. Pensem que això és el que tindríem que fer nosaltres, apostar per un model de transport col·lectiu i públic, si pot ser. Això és el que necessita la majoria dels ciutadans, no agafar el teu cotxe i anar cap a la feina conduint 60 minuts, sinó poder agafar un vehicle a un transport públic que arribi a l'hora, que sigui puntual, que sigui confortable i que dona qualitat de vida. I penso que aquesta macroestructura, a part de trinxar territorialment el país, no compta ni amb el consens de la gent del propi territori. Això és importantíssim. S'hauria de mirar què és el que la gent del territori realment vol i necessita, i tampoc compta en tota la mentalitat i el suport dels estudis científics respecte a la manera en què s'ha d'enfocar el transport. No hi ha un curt termini, és que ja és necessitem ja repensar tota aquesta manera de mobilitat.
Molt bé, moltes gràcies, Lourdes. Pere, que has agafat apunts, has estat acabant de mirar l'acord,
sí,
pots ampliar una mica més.
Jo el primer posar en valor l'acord del treball, no? El treball que s'ha realitzat, i posar en valor també la tasca dels meus companys de l'equip negociador, perquè crec que hi ha hagut paciència, hi ha hagut persistència, hi ha hagut insistència, hi ha hagut una responsabilitat i una rigorositat en posar punts sobre la taula per treballar, i no ens hem aixecat de la taula, i això és el que sempre vàrem dir i el que sempre hem fet des del Partit dels Socialistes. Jo vull fer una mica de memòria, no? Quan es va començar la legislatura amb el PSC, ni aigua, rebuig absolut i total, i al final qui ha acabat, diguéssim, salvant una mica els mobles d'aquesta legislatura amb aquest pressupost ha estat el PSC, i l'han vingut a buscar, d'acord? O sigui, per tant, jo també vull posar en valor la feina i el treball del PSC i dels seus grups parlamentaris aquí i a Madrid. El Carles deia, bueno, el Ministeri paper mullat, no, a l'acord posa que el PSC, bueno, no posa el PSC, però que es treballarà amb el Ministeri, i vull recordar que la ministra, precisament, de la matèria és catalana, ha estat alcaldessa de Baix Llobregat i per tant sap perfectament el dèficit d'infraestructures i la necessitat d'infraestructures. De fet, es va perdre l'oportunitat a l'ampliació del pressupost perquè ja hi havia els diners compromesos per Foment per poder-ho fer, i com que no va haver-hi un acord parlamentari a nivell de Parlament de Catalunya, doncs no es va poder assolir. La segona qüestió és la coherència, no? Hi ha grups que són coherents amb el que diuen des del territori i el que defensen en el Parlament de Catalunya. La CUP és coherent, diu no aquí i diu no allà. Junts diu sí aquí i sí allà. El curiós és que Esquerra diu no aquí i allà diu que sí, i Ciutadans diu que sí aquí i allà segurament dirà que no. Per tant, aquí no posar-ho també...
No és incoherència, això, Pere.
Bueno, després hi ha una altra qüestió. Lourdes, jo crec que peca una mica de dir coses que no són. El territori vol aquesta infraestructura, el territori la vol. Preguntem a l'alcalde de Mollet, preguntem a l'alcalde de Terrassa, preguntem a l'alcaldessa de Sabadell, preguntem a l'alcalde de Castellà, que són les poblacions implicades, i tots aposten per aquesta infraestructura. Preguntem al teixit socioeconòmic, per primera vegada els empresaris, el teixit empresarial es va manifestar a favor d'aquesta infraestructura. O sigui, quan es diu que el territori anem al tanto, perquè a vegades el territori són alguns hiperventilats, i no és la representació de...
I de vegades són associacions concretes, d'empresaris concrets,
segurament.
I no tots els empresaris.
No, bueno, no, tota l'empresariat. La majoria d'empresariat. Aquí van anar totes les patronals i les entitats empresarials.
El que jo dic, determinats empresaris.
No, determinats no. Tot el teixit empresarial de les diferents patronals van anar allà. Inclús sindicats. Els sindicats. Jo també vull posar en valor que a part d'aquest B40... hi ha altres dos grans projectes també en el Vallès que cal posar en valor. Primer, el pla de mobilitat, que en el pla de mobilitat no té per què, o sigui, la B40 no té per què renyir-se amb aquesta infraestructura ferroviària que ha d'unir els vallesos i que ha de donar-ho. Al contrari, ha de ser en paral·lel també. Per tant, una cosa no és excloent de l'altra. I per tant, aquest estudi de mobilitat al Vallès, però ben fet, com il faut, que diuen els francesos, doncs ben fet. I la següent qüestió, el tema d'una aposta, per la xarxa de Rodalies i per la gestió de Rodalies, amb un increment també de lo que seria els recursos econòmics per poder fer front a aquesta situació. I si a més a més ho lliguem amb tots els treballs que s'estan fent de l'ample europeu, doncs a nivell d'infraestructures estaria bé. Però a més, jo també vull recalcar que aquest, ens podem quedar amb aquesta infraestructura i anar parlant, però aquest acord té altres aspectes socials, aspectes de lo que serien serveis a les persones, protegir les persones, els drets socials, l'educació, l'aigua, la preservació de la biodiversitat i de la natura, una aposta també per la mobilitat, etcètera, etcètera. És a dir, ens podem quedar amb això i podem continuar parlant perquè és el que ens afecta directament. Però jo voldria posar la B40, la gestió de xarxa de Rodalies i també el que seria aquest pla de mobilitat del Vallès. Per tant, posar en valor tot aquest acord.
No, està clar que l'acord és molt més ampli, però precisament com que no l'hem pogut mirar, ens centràvem en el que teníem.
Només afegir, a mi sí que m'agradarà veure, no l'acord en si, sinó els pressupostos, com queden al final, per veure una cosa que ens afecta directament sobre Sant Cugat, que és si hi ha algunes partides a nivell o referents a el que seria un nou model de finançament local, o com es pot revertir això cap al finançament local.
Molt bé, estarem pendents. Esther i Sergio.
Sí, jo només un parellet. El Carles també reclama atenció.
També, hi haurà paraula per tothom.
No, un parellet de coses només. O sigui, a mi se'm fa molt difícil poder parlar amb amb propietat màxima i absoluta d'una cosa que encara no hem vist. Per tant, sí, és complicat, però sí que hi ha un parell de coses que m'agradaria com a mínim posar sobre la taula. En primer lloc, quan el Pere, no, tu ara parlaves d'aquesta coherència, i jo crec que ser coherent també és posar l'objectiu de la totalitat del país per davant dels interessos entre partidistes, personals, i aquí pots anar-hi sumant la paraula individual que vulguis. Jo crec que des d'Esquerra Republicana hem intentat fer un esforç en aquest sentit, i evidentment, i això ho deia abans el Sergio, i que no serveixi molt de precedent, però he estat bastant d'acord amb el que has comentat abans. En política hi ha vegades que has de cedir, a vegades que has d'acceptar coses que molt segurament no t'agraden, però que entens que pel conjunt del país doncs signifiquen un pas endavant, això en primer lloc. I en segon lloc, i això va bastant per tu, Carles, clar, està sent un matí una mica així com intens, no? Hem arribat aquí, l'Albert ens ha dit que hi havia, no?, aquest acord de pressupostos que sortia a l'Illa a les 9 del matí, però ara m'ha arribat un tuit de 8:45 del matí, és a dir, mitja hora abans, per entendre'ns, on el Turull, per entendre'ns, havia signat una carta, i havia adreçat una carta a l'Aragonès dient que Junts estava predisposat a pactar els pressupostos amb una sèrie de condicions. Mitja hora abans que sortís l'Illa a explicar tot això. No he pogut ni llegir la notícia ni saber què diu aquesta carta, evidentment, igual aquí tu tens més informació, Carles, però una mica la sensació, no?, el Salvador Illa surt a les 9, mitja hora abans, a 8:45, arriba aquest tuit, que no sé fins a quin punt aquest tuit diu tota la informació que cada dia, perquè insisteixo que estem aquí, tampoc no puc estar llegint altres coses, però ve tota la informació sobre la taula i això.
Molt bé, doncs Sergio i Carles, va. Y Lourdes, obviamente, si vuelves.
Sí, un poco para matizar determinadas cosas que se han dicho, ¿no? Yo entiendo la visión casi romántica de Lourdes, ¿no? Esa defensa del medio ambiente, pero que yo creo que va en contra del progreso, lo que yo entiendo por progreso. Y también se dice, o a veces tenemos el complejo de que en España o en Cataluña se hace las cosas mal y que siempre somos un poco un desastre. No, no, no lo somos. Y yo quiero poner, por ejemplo, ciudades como París o como Berlín, que yo creo que es un poco tal vez a lo que Lourdes se refería, ¿no?, de países más avanzados, que las grandes ciudades tienen muchísimos cinturones. O sea, es que si Barcelona hiciese un poco lo que se ha hecho en París o lo que se ha hecho en Berlín, tendríamos no una B40 sino una B50 y casi una B60. Y yo creo que por lo tanto esta obra es necesaria, y como decía anteriormente, seguramente no
podemos...
Pero bueno,
¿soy romántica o es necesario?
No, para mí es necesario, y además ahora te explico un poco para mí por qué es necesario. Efectivamente, todo el tejido económico, evidentemente, está absolutamente de acuerdo en que se haga esta obra. Si no, digamos, te conmino a que me digas qué organización empresarial o representativa del tejido económico está en contra.
Pero eso no es representativo del territorio.
Precisamente de que esto te haga, no. Pero yo creo, digamos, que los municipios lo quieren. Ahora, que la decisión es unánime. No, no es unánime, porque es una decisión que en el fondo es difícil de tomar. Es difícil porque siempre hay pros y contras, y no es algo que sea blanco y negro. Pero al final, un poco lo que decías, cuando se hacen este tipo de estructuras, igual que decía antes del eje transversal, lo que haces también es, cuando mejoras las comunicaciones del extrarradio, vamos a decir, o de lo que no es la Gran Barcelona, atas también a mucha gente al territorio, y esa persona que a lo mejor antes tenía que hacer un trayecto de 40 o 50 kilómetros tal vez a Barcelona porque tenía que trabajar allí, pues si tiene unas mejores condiciones, entre ellas de comunicación, es posible, digamos, que se pueda atar mejor al territorio. Por lo tanto, aquí hay una derivada que no se había contemplado, y simplemente
Sergio,
esto es lo que, Sergio, es lo que
quería
decir.
Yo no he dicho lo contrario, yo he dicho que apostemos por una mejor movilidad, pero no por el transporte privado, no por carretera. O sea, no apostemos por trinchar un territorio para apostar por la movilidad mediante vehículo, todo asfalto, todo...
Bueno, pero tú antes has puesto un ejemplo, que era el de Japón, que es un país, digamos, absolutamente con una densidad de población extraordinaria, y donde el transporte público sí que, digamos, resulta rentable y no es deficitario. Pero aquí nos encontramos con que muchas veces el transporte público, por desgracia, es deficitario. Nos encontramos con un país que tiene un grado de endeudamiento extraordinario.
Pero es...
Entonces, al final, determinades accions les tens que fer també
sopesant
un poc.
Però el país no només és l'economia, els diners que es guanyen o es perden en el estricte món productiu, econòmic, no? El país té interessos mediambientals, té interessos de present i de futur, vale, de mantenir,
sí,
el...
Y a ti, perdona, Lourdes, ¿y a ti te parece medioambientalmente sostenible lo que pasa cada día en el Núcleo de la Trinitat? o lo que sufrimos, porque lo que sufrimos en la AP7 cada día los 10 o 13 kilómetros de retenciones
que
pot haver.
Però si està estudiat que quan tu amplies carrils s'amplia el volum de cotxes que passen pels carrils, això està més que estudiat. Això no allibera la circulació. Bueno, això no allibera gens la contaminació.
Però entonces,
el que s'ha de fer és una...
Si hubiéramos sido integristas, imagínate, integristas con esta idea, es que no se habrían hecho en su día ni las rondas de Barcelona, no, pues ni la ronda litoral, ni la ronda de Dalt.
Pues potser si s'hagués apostat per un model de transport ferroviari, potser les rondes no caldrien, potser aquestes carreteres que tu agafes que estàs una hora parat no estarien parades, i mediambientalment estarien molt millor a tot el planeta. És que no podem pensar a curt termini de que ara... a més, que els transports de mercaderies poden anar perfectament per tren. Vull dir que és que no hi ha incompatibilitat amb
però
això.
Les infraestructures no es pensen a curt termini, eh? Les infraestructures es pensen a llarg termini. Eh?
Perdona, agafar un projecte que fa 60 anys que està sobre la taula, no és pensar a curt termini.
Es modificarà, s'actualitzarà.
Pensant en els interessos d'aquí, no del territori.
Ja per a concluir i haciendo una nota d'humor, jo crec que els de Junts tienen que hacer una col·laboració amb Bizarrap, de despecho, una canció de despecho de Junts, perquè si és cierto esto de que envia un tuit media hora antes.
Una carta. Sí, jo ho he vist a través d'un tuit.
Media hora antes està bé. Jo crec que tenéis que hacer un Bizarrap con una carta de despecho, que a lo mejor seria viral.
Jo crec que a ningú se li escapa que Junts ha fet moltes propostes i ens hem reunit diverses vegades, s'han reunit els grups parlamentaris de Junts i d'Esquerra per negociar el pressupost. Vull dir que no he llegit això que dius, però en tot cas és evident que Junts ha estat obert a dialogar sobre la potencial aprovació del pressupost. La qüestió sí que és això, no? Al final l'Esquerra, a l'hora de la veritat, normalment quan pot optar entre Junts i CUP i tal, o pot optar per la fórmula tripartit, que ja comença a ser el de sempre, normalment acaba optant pel tripartit, i el que això és una manifestació més del que tenim avui. Però coses més rellevants encara, jo diria, que la Lourdes deia això, no? Que era un model obsolet, que cal tendir cap a l'eliminació del cotxe d'ús privatiu i que per tant apostar part, no? Clar, apostar part té un component aleatori important, no? A mi això em sembla una tragèdia, això que dius, perquè, clar, si tenia un problema, no? La mobilitat contamina, val? Llavors podem fer dues coses. Doncs, una, doncs, impedir la mobilitat de la gent en vehicle privat, o dos, fer que la mobilitat no contamini. I aquest país ha optat, molt malauradament, per la primera opció.
Quina mobilitat no contamina?
Es pot fer que la mobilitat no contamini.
Com?
Passarà, Lourdes, no tinguis cap
dubte.
Però
ara no tenim cap alternativa.
No, però clar, és que estem planificant els propers 30 anys.
Però ara no tens... O sigui, estem fent carreteres per si...
Disculpa, t'he deixat parlar molt, deixa'm perquè et dic un parell de coses.
Gràcies.
Però el que vull dir és que és evident que d'aquí alguns anys, no sabem quants, però seran 15, 20, 25, 10, no sé, ja veurem, que el conjunt de la mobilitat privada serà elèctrica. I això no emet emissions.
No contamina? No contaminen les bateries?
Escolta...
No, clar, és que és això...
Lourdes, la tecnologia evoluciona, I, per tant, el que sí que està molt clar és que la política aquesta que tu proposes sí que és altíssimament contaminant. I té uns costos socials i econòmics altíssims. I amb la salut d'aquí del territori.
El tren elèctric sí i el cotxe elèctric no.
El que tu proposes provoca congestió i provoca costos molt importants a l'hora de desplaçar-se i de moure mercaderies i provoca un encariment del sol importantíssim.
El ferrocarril contamina.
És que el ferrocarril no tothom el pot fer servir, Lourdes. Jo crec que és evident que som un país que no tothom pot anar a treballar de diari en ferrocarril, oi que sí? És que és clar,
no, clar.
Al final el wishful thinking està molt bé, però hem de ser un mínim de punts realistes i tenir en compte quina és la realitat i sobretot quina serà la realitat del futur, no? Perquè si no passa el que passa. Clar, si no, podem arribar a conclusions com la que proposava el Pere, no? Que com que hi ha millores amb rodalies i no sé què, a nivell d'infraestructures, deia literalment, doncs ja estaríem bé. Doncs no, estem fatal. Estem fatal.
No hi ha pas allò, eh? No hi ha pas que estaríem bé.
I per tant, aquesta és la realitat, estem fatal. I última cosa, també pel Sergio, no? O sigui, no podem contraposar medi ambient i progrés. És que un progrés no sostenible no és progrés. O sigui, ara, és que construir...
Sí, sí, però no, jo no, jo no he fet aquesta contraposició.
És a dir, potser fer, sí, sí, fer una B40...
No. Potser m'he explicat malament, però
potser
no.
Potser la Ronda del Vallès contribuirà precisament a millorar el medi ambient, perquè reduirem molt la congestió i podem millorar moltes coses. Entre altres coses, nosaltres no només apostem per la B40. Fa molt de temps que apostem per la millora de la, per exemple, de les línies perimetrals de ferrocarril. Molt de temps, dic, apretem i tal. Però bueno, jo crec que hem de tenir les idees clares, no?
Sí, 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 nosaltres les tenim molt clares.
No sé.
Claríssimes. Vull dir que pensem que les carreteres estan pels vehicles, no? Majoritàriament pels vehicles d'ús individual.
I el vehicle és el dimoni.
No, el vehicle és molt contaminant i...
Bueno,
no,
perdona.
No, perdona, no perdono. Vull dir que el vehicle és molt contaminant, sí o no? Sí. Vull dir que ja se sap, les emissions...
Perdona, el vehicle elèctric no és molt contaminant.
El vehicle elèctric és molt contaminant, les bateries són molt contaminants.
Tothom, bueno, però es poden anar tothom sap, altres coses.
I tothom sabem, els que llegim una miqueta...
Si al final estarem amb les bateries, tu.
De que el vehicle elèctric amb bateries no és l'alternativa al vehicle de combustió.
No, però Llavors, si evoluciona l'hidrogen?
Ah, i sí, mentre anem trinxant el territori, amb asfalts, amb carreteres Lourdes, que no sabem
hem de prendre decisions de 20 o 30 anys.
T'agradaria si em deixessis parlar una estoneta una mica més, que m'has deixat parlar abans molt, m'has dit, i a veure si parlem un poc més. Jo crec que és molt evident, i no ho dic jo, vull dir que el vehicle no és el futur de la mobilitat en aquests moments i que el lògic i el que tothom està dient és que tenim que repensar la mobilitat. És que teniu raó, que hi ha que apostar per alternatives i quan dic apostar, dic per treballar, no en sentit aleatori, apostar és el hard rock, no el que estem dient nosaltres. És treballar també en alternatives que posin fàcil que no, la gent no tingui que moure's. Vull dir, temes de teletreball, temes de producció local, però...
Bueno, això, perdona, és que és... Sí, és en fi, el conte, no sé, Alicia en el País de les Meravilles.
Ah, doncs, coi, claro. Vosaltres heu presentat una moció fa dos dies parlant d'això?
Tal qual.
Bé, no sé...
Nosaltres, perdona, a la moció deia que la gent s'ha de poder moure, que és molt important per la competitivitat dels mercats, pels drets laborals de la gent, que s'ha de poder desplaçar. Nosaltres apostem pel dret a la mobilitat sostenible. No per retenir tothom tancat a casa seva i que si surts és caríssim i si surts és una congestió.
Em diràs que el quart cinturó està plantejat per defensar els drets laborals de la gent?
Evidentment que sí, home. De què creus que va? Això?
Carles, aquí estem barrejant moltes coses ja.
No, barrejant no. És que de què va això? Va de competitivitat, va d'accessibilitat a centres de treball que no necessàriament hagin d'estar 5 minuts perquè tu puguis triar una feina aquí o una miqueta més enllà.
Clar, perquè tothom sap que es pot triar feina, no? I tothom se sap, bueno, sap que...
Lourdes, la gent, molta gent tria feina, sí, sí. I molta gent, malauradament, ha de quedar-se amb una feina que potser no li agrada perquè la té a prop. I perquè anar una miqueta més enllà
ja
li resulta caríssim o li resulta...
Ja m'expliques quin dels drets dels treballadors
de
dels treballadors canviarà amb el quart cinturó.
És entendre un mínim de la importància que té la grandària dels mercats perquè les coses funcionin i flueixin i siguin justes per a tothom.
En tot cas,
un segon, sí. Sergio, perdona, deixem-ne un Pere un momentet, que volia intervenir, i després encara farem monogràfic avui, vull dir que és evident, i per tant acabem aquests 7 minuts i fem parlar a tothom, no patiu.
No, jo crec que està bé la discussió, però apostar per unes infraestructures ferroviàries o posem, diguéssim, que en els trens hi hagin uns pedals perquè girin dinamos i aprofitin l'energia, o l'energia s'haurà de treure d'alguna manera, i quan es produeix energia són contaminants, siguin provinguin d'on provinguin. Per tant, i abans de que es pugui construir aquesta via ferroviària es necessiten vies de tren que no són que no són de cartró, no són de fusta, sinó que seran de ferro, i hi haurà siderúrgiques i metal·lúrgiques i hi haurà un seguit de components tecnològics que utilitzen també contaminants per la seva construcció. És a dir, tot és molt relatiu si es busca l'origen de la sostenibilitat en prou de la sostenibilitat, i és això en gran part ser sostenible, i això i ara no vull despertar, però ser sostenible quan més recursos econòmics es tenen. I això ho veiem amb els cotxes elèctrics, amb els preus que van, o veiem amb la gent que es posa, sobretot, plaques fotovoltaiques, que normalment per fer una despesa d'aquesta doncs necessites tenir uns recursos que no tenen les famílies mitjanes al que cobra Catalunya. Per tant, el debat de la sostenibilitat i de la utilització de recursos sostenibles en podríem parlar tots, no? Vull dir, l'altre dia vaig assistir a la sessió informativa del Bosc Sos Vull Palleres i un estudiant amb un treball de grau i que ho van donar com per bo estava parlant d'un ecopont per connectar Vull Palleres amb la Serra de Galliners i fer uns corredors transversals carregant-se a mitja ciutat fins a arribar a Collserola. Bueno, es poden ser sostenibles fins a cert punt. Si omets que t'has de carregar a mitja ciutat i que fas tot en prou de que el bosc tiri endavant. Per tant, anem al tanto amb determinades qüestions i amb determinats arguments. És a dir, jo crec, sincerament, crec que més enllà del que es pugui, del debat que pugui haver-hi, jo crec que hem de posar en valor l'acord i el consens i el pacte per haver arribat en aquesta situació.
Però això és el quan que tu vols parla, posar en valor, quan, Pere.
Evidentment. No, el que poso jo en valor i el que posa la majoria de Catalunya amb la seva representació al Parlament de Catalunya a dia d'avui. A dia d'avui, el això Parlament de Catalunya és demagogia, no, que representa a la ciutadania de Catalunya els tres principals partits que estan representats en el Parlament de Catalunya i donen suport a la B40. Per tant,
jo crec que aquí hi ha un matís, eh? Per mi aquest acord de pressupostos no és donar suport a la B40 bueno, o donar suport a
home,
tal cosa,
a veure, això,
sinó que és aquesta pensar
tarda,
un segon, Pere, sisplau,
estava parlant jo, dic, aquesta tarda el president de la Generalitat amb el principal grup del Parlament de Catalunya amb el seu representant del seu president del grup parlamentari, Salvador Illa, signaran un acord en el qual diu el que diu l'acord i que és promoure durant el primer semestre de l'any la viabilitat, la sostenibilitat i tirar endavant aquest tram de la B40. I que ens quedem curts, perquè la B40 hauria de ser el gran arc metropolità Mataró-Vilanova per connectar Catalunya amb el seu segon cinturó. I això és el que diu, i això és el que es votarà. I això és el que és l'acord. Per tant, jo crec que ens hem de quedar amb aquesta voluntat i aquestes infraestructures, potenciar Rodalies, repeteixo, i el pla de mobilitat del Vallès.
Perfecte. Pere, moltes gràcies. Vinga, Sergio, tanques tu.
Sí, de manera muy, muy rápido. Yo no he hecho ninguna contraposición entre lo que es el desarrollo económico y que tenga que venir asociado a contaminar más. Aunque sí es cierto que si nos vamos a una visión un poco lourdes romántica, bueno, claro, en el siglo XVII, bueno, en la media, se contaminaba
Sergio,
poco.
Pero fins ara sí. Hem estat de broma
sí, però,
i està molt
no,
bé.
No, però per una
cosa... És la segona vegada que em dius romàntica, ens han dit...
No, que lo valoro, però una cosa...
Posar el límit.
Una cosa, yo creo que el cuarto cinturón servirá, en cuanto a lo que tú decías, cuando los usuarios, los ciudadanos, tengan más alternativas de movilidad, más alternativas que la cogerá, ya decidirán ellos si lo utilizan o lo dejan de
pero
utilizar.
Pero tendrás que aplicar alternativas.
Bueno, pero las alternativas, yo creo que a día de hoy, si las alternativas son seguir contaminando en el Nus de la Trinidad, pues habrá que solucionarlo. ¿O qué hacemos?
Claro.
¿O negamos el problema?
Pero tú tienes unos diners, o tienes
entonces,
un proyecto.
Yo pienso en Lourdes que el futuro, tal y como decía, y aquí sí que le doy la razón a Carlas, es que realmente seamos capaces y lo vamos a hacer de reducir las emisiones de CO2, porque cada vez hay nuevas tecnologías. Hace poco, en fin, había un experimento en Estados Unidos, ¿no?, que habían hecho una fusión tal y cual, no sé exactamente, digamos, en qué consistía, y esto yo creo que nos ayuda. Igual, por ejemplo, el concepto del reciclaje. ¿Cómo estábamos hace 30 años?
¿Romántica?
No, ¿cómo estábamos hace 30 años con el reciclaje? Hemos avanzado en este sentido. También, a la vez, cada vez el coche que, digamos, los coches actuales son tan contaminantes como los de hace 30 años. No, hemos mejorado.
No, pero ni en mes, molt mes.
Bueno, hay más. Hay
¿Y menys petroli? Vull dir, és que el petroli s'acaba, eh?
El petroli no s'acabarà, no te preocupes.
El petroli no s'acabarà?
No s'acabarà, perquè antes llegaran...
Això deixem aquest titular sí, i parlarem d'aquí a 10 anys.
Si jo te digo, transport dentro aeria... de 50 anys que tu i jo estaremos vivos, sí, el petroli ja serà minoritario.
No. Parlarem d'això.
Bueno, molt bé.
Hi ha altres alternatives. En els avions s'està ja experimentant amb combustibles no contaminants.
Espera, perdona, queden 30 segons. Si voleu, un altre dia fem un debat de combustibles del futur. Moltíssimes gràcies a tots cinc. Crec que ha sigut un debat molt interessant. Ha sigut un debat i ha estat molt bé, una tertúlia,
sí,
i crec que ha quedat molt bé. Moltíssimes gràcies a tots cinc, com dic. Acaba la tertúlia del Gall del Monestir i els oients ja ho saben, a 9:15, tots els dimecres, a Cugat Mèdia. Molt bon dia a tothom.
Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies.